Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Toni Ferrés o Josep Olsina. Aquestes són les dues propostes que els veïns de Gràcia i l'Associació Cultural Can Feu fan per anomenar el futur passeig sorgit del soterrament dels catalans a la zona. Les dues entitats han registrat les dues opcions amb una instància a l'Ajuntament que haurà d'estudiar ara la comissió del nomenclàtor aprofitant la revisió prevista. El responsable d'urbanisme de l'agrupació de veïns de Gràcia, Josep Miquel Casanovas, defensa que l'exalcalde Ferrés es mereix un espai central a la ciutat com aquest nou passeig. Són declaracions del programa Al Matí.
Tampoc sabem la família Ferrés què en pot pensar de tot això, que a ells els podria semblar bé o no. Llavors, vull dir, és un tema, penso, prou obert, doncs perquè la gent opini, perquè la gent en general doncs, pensi, però el que sí que tenim clar a l'agrupació de veïns és que en Toni Ferrés es mereixeria un carrer a Sabadell de rellevant, no? De rellevant importància, vull dir que no fos un carrer, podríem dir, normal, sinó un lloc digne d'aquesta figura, no?
El promotor de l'Associació Cultural Can Feu, Aleix González, comparteix aquesta opinió, però creu que anomenar el nou espai Josep Olsina, antic propietari del castell de Can Feu, és una qüestió de justícia. I és que l'Ajuntament de Sabadell, atenció, de l'any 1909, ja es va comprometre a fer-ho.
És una entrada important a Sabadell, com que realment el passeig porta del centre cap al bosc, creiem que és un lloc ideal, i a part aquest home va fer molt per la cultura d'aquí de Sabadell, molt, encara que fos noble, va ser una persona molt estimada, que amb totes les societats culturals de Sabadell i l'Ajuntament en pes, doncs va voler fer-li aquest tribut d'agraïment tan important al propietari.
La comissió del nomenclàtor hauria de pronunciar-se en els pròxims mesos, ja que la previsió és que el soterrament estigui enllestit la primavera que ve. De seguida hi aprofundim. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de maig.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Ultimàtum dels veïns dels Marinals a l'Agència de l'Habitatge. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Si l'agència no assumeix la rehabilitació dels 7 blocs nous en mal estat, els afectats es carallaran contra l'organisme. Francisco García és president de l'Associació de Veïns.
Si amb les condicions que tenien llavors fa 25 anys els 50 blocs que es van enderrocar, s'havien d'enderrocar per la malaltia estructural que patien, doncs ara aquests que queden en peu tenen la mateixa deficiència, no? Llavors, el criteri ha de ser el mateix. Si llavors allò va originar la substitució i enderrocament d'una part, el mateix símptoma ha de fer que les 14 escales que queden tinguin la mateixa consideració.
Els veïns es reuniran demà amb representants municipals per mirar de trobar possibles solucions.
L'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil culpa l'Ajuntament que Sabadell encara no disposi d'un museu del tèxtil.
Malgrat que hi ha l'espai per fer-ho, el Vapor Pícit, cap govern, ha garantit el finançament per fer realitat l'equipament. N'ha parlat Ricard Sainz, membre de l'associació, al programa Al Matí.
Una part de l'administració, sí, li van donar l'esquena. Llavors ha sigut una cosa popular la que ha reivindicat. I nosaltres doncs, ens dona la gana de dir que hem mogut molt la voluntat popular.
L'entitat acumula fins a 4 milions de mostres de teixits que haurien d'estar en aquest museu.
I durant el Notícies Migdia també us parlarem del programa d'actes previst per a la salut i que tindrà lloc el pròxim dilluns. El govern l'ha presentat fa una estona i la Karen Madrid ens explicarà en què consisteix exactament l'aplec d'enguany.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. Comencem amb el repàs de la previsió del temps. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, bon dia. El refrany pel maig cada dia un raig. Sembla que aquest principi de maig està complint gairebé la perfecció, perquè gairebé cada dia tenim un ruixat aquí o allà, i avui no serà excepció. Les precipitacions, de fet, ja estan caient hores d'ara, Pirineu, Prepirineu, Quadrant, Nord-est, i al llarg de la tarda han de sumitejar tots aquests indrets. Començaran sobretot a zones de muntanya, i des d'aquests indrets de muntanya aniran desplaçant-se cap a altres sectors de Catalunya en direcció sud. Per tant, al final del dia no descartem que algun ruixadet pugui arribar a la mateixa línia de la costa, però ja realment molt, molt desgastat, gotellades com a molt. Això sí, els de l'interior de Catalunya seran d'intensitat moderada i, novament, localment forta, per això en aquest sentit continua actiu un avís per intensitat de precipitació a les comarques de l'interior del quadrant nord-est, també a la Catalunya central, perquè tempestes amb calamars o pedra doncs sovintejaran aquesta tarda. La temperatura es mantindrà amb valors similars als de l'Ili i, per tant, ambient agradable al centre de la jornada. I demà, de nou ruixats de tarda, però ja molt més aïllats. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per com funciona el transport públic a aquesta hora. Eva Malús, des del Transmet, bon dia.
Molt bon dia a tothom des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. D'altra banda, pel partit de Lliga entre Barça i Villarreal d'aquest vespre, TMB reforça metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer, plaça Catalunya, a la finalització del partit. El tram baix també reforça el seu servei a l'acabament. Recordeu que el metro funciona avui fins a les 12 de la nit. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora força tranquil·litat al llarg de la xarxa viària. Només una única incidència, en aquest cas a la ronda litoral, en direcció al Nus del Llobregat, on hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Entrem ja en matèria. El soterrament dels ferrocarrils de Gràcia s'enllestirà si no hi ha cap contratemps la primavera que ve. Les obres generaran un nou espai en superfície que s'ha de convertir en un passeig central al barri. A l'espera que es coneguin els detalls de com serà, dues entitats de la zona ja han fet propostes per donar-li un nom. Antoni Farrés i Josep Polsina són les dues opcions que hi ha ara mateix sobre la taula.
L'agrupació de veïns de Gràcia reivindica que el nou passeig porti el nom del primer alcalde de la democràcia recuperada, ja que ara com ara cap carrer ni cap plaça porta el nom d'Antoni Farrés. L'entitat ja va fer la proposta el 2009 en el marc de la taula memorial Antoni Farrés i ara confia que es tingui en compte aprofitant la revisió prevista del nomenclàtor de la ciutat. Josep Miquel Casanova, responsable d'urbanisme de l'agrupació, ha dit avui al programa al matí que és una opció viable i fàcil de fer perquè no suposa eliminar cap nom del nomenclàtor.
Els noms d'enginyer Playà i Fessel Lauten són noms que figuren com a carrer, però a l'altra banda del Rambla Ibèria figuren com a passatge. Llavors es podrien mantenir aquells noms com a passatge i la resta doncs quedar amb el nom d'Antoni Farrés.
L'Associació Cultural Can Feu està d'acord amb que la figura de l'exalcalde ha de comptar amb un espai rellevant a la ciutat. Ara bé, els seus membres opinen que hi ha un nom més adient pel passeig que sorgirà del soterrament dels catalans. Ells aposten pel de Josep Olsina, l'antic propietari del castell de Can Feu. L'impulsor de l'associació, Aleix González, ha explicat que és una qüestió de memòria històrica.
Verament, de l'any 1909, quan l'Ajuntament de Sabadell en aquella època va voler fer-li un passeig al propietari del castell perquè ell deixava que en el bosc, que era seu, era privat, s'hi fessin actes culturals, teatres, sardanes, quan Sabadell pràcticament no hi havia cap parc verd ni cap pulmó salubre per la ciutat.
González ha comentat que van registrar una instància fa 3 anys fent la proposta i que el govern municipal els ha emplaçat a la comissió del nomenclàtor que haurà d'emetre una resolució.
Al marge del nom que portarà el futur passeig, els veïns de Gràcia també reclamen que es posi en marxa el concurs d'idees per definir com quedarà l'espai un cop acabin les obres.
Josep Miquel Casanovas diu que haurà de tenir continuïtat amb el passeig que es va fer a la sortida de l'estació Can Feu Gràcia, però incorporant algunes millores.
Més equipat i més elaborat. I més dignificat, és a dir, amb més ombres i amb més verd i amb més tou i diguem-ne que sigui prou lúdic.
El concurs d'idees haurà d'obrir-se ara i en principi s'hi podran presentar particulars i tècnics en actiu.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Nova reunió entre el veïnat dels Marinals afectat per aluminosi i l'Ajuntament. Demà dijous, el regidor de districte, Lluís Pere Arnau, i la responsable d'habitatge, Glòria Rubió, es trobaran amb els propietaris dels 7 blocs del barri afectats per aquest problema. Des de la plataforma avisen que volen tenir el suport i l'ajuda de l'equip de govern i que es preparen per començar noves accions. Aleix Graells, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs sí, des de l'Associació de Veïns dels Marinals volen obrir la via judicial. A l'espera de la resposta del consistori, els propietaris dels blocs malalts per l'aluminosi portaran el cas als tribunals, com explica el president de l'Associació de Veïns, Francisco García.
Sí que farem a continuació, a partir de la resposta que tingui l'Ajuntament, com que ja veiem que la resposta de l'Agència de l'Habitatge és ignorar el problema, el que farem és iniciar contactes amb advocats per tirar endavant una querella que de moment serà per demanar la substitució de les vivendes.
Fins al moment, l'Associació de Veïns ha recopilat informes tècnics de fa 25 anys fets per la mateixa empresa de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en els que ja s'havien detectat esquerdes i indicis d'aluminosi en els blocs ara afectats. De fet, ells mateixos ja han apuntalat 3 habitatges i tenen constància que 5 habitatges més tenen problemes. García defensa que si el 1991 un informe ja deia que el material estava afectat, ara la situació només es pot haver greujat.
Per les mateixes causes que fa 25 anys vau començar un pla d'enderroc, que ara aquests pisos que estan en peu tenen el mateix símptoma i són les mateixes causes, volem que es faci la mateixa decisió que es va fer fa 25 anys. Evidentment, hi ha una part de responsabilitat de l'Ajuntament de Sabadell que ha de vetllar per la seguretat dels seus ciutadans, i una part de l'Agència de l'Habitatge, que és la responsable, la que va construir.
Amb el problema per solucionar, els partits polítics de l'oposició ja mouen fitxa i s'han posat en contacte amb l'Associació de Veïns per fer una visita al barri. I, de fet, el Partit Popular ha convocat una roda de premsa per demà des dels Marinals.
Canviem ara radicalment de tema. L'Hospital de Sabadell realitza cada any 15.000 consultes per malalties del cor. A més, un 14% dels ingressos registrats estan relacionats amb aquestes patologies. Són dades que s'han disparat en les dues últimes dècades, sobretot arran de l'augment de l'esperança de vida de la població. Amb tot, ara mateix les malalties cardiovasculars s'han convertit en la primera causa de mort al país, fins i tot per sobre del càncer. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Malgrat aquest ascens, des del Taulí també assenyalen la millora del diagnòstic i del tractament d'aquestes patologies. Antoni Martínez, cardiòleg de l'Hospital Sabadellenc, n'ha parlat al programa Al Matí.
Per això s'ha perllongat la supervivència, perquè precisament són capaços de diagnosticar coses que fa uns anys eren impensables i de tractar-les. Els tractaments cardiovasculars solen ser molt agraïts, es pot oferir una millora en la qualitat de vida i una millora en el pronòstic molt, molt gran en comparació amb el que feien fa uns anys enrere, i diria que la gran majoria de persones aconseguien que tinguin una qualitat de vida força bona.
Un altre dels avenços aconseguits en els últims anys ha estat la millora del protocol d'actuació dels professionals sanitaris per actuar el més ràpidament possible davant d'un infart. De fet, Martínez assegura que el temps és clau per evitar seqüeles en el pacient després d'un atac.
Com més temps passa, menys probable és que recuperin les cèl·lules que estan patint falta de rec, i més probable és que morin. Per això, diem que el temps és muscle cardíac, perquè conforme més temps passi, més gran probablement serà l'infart i més seqüeles deixarà.
El cardiòleg, però, assenyala la importància d'evitar patir un infart. La prevenció, a través d'uns hàbits de vida saludables, pot ajudar a reduir l'impacte de les cardiopaties. Martínez també insisteix que el consum d'alcohol o de drogues pot perjudicar greument aquestes patologies.
Notícies migdia.
Us ho dèiem en començar, els 4 milions de mostres de teixits que es conserven a Sabadell necessiten un museu tèxtil. És la xifra aproximada del mostrari que s'ha anat entregant al Museu d'Història. Ho ha dit el programa Al Matí, Ricard Sáenz, que és membre de l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil.
És bon, hi ha un recull més important de mostraris, es calcula uns 4 milions de mostres, entre 3-4 milions de mostres. Des de... Ja el recull, no recordo ben bé si és del 1890 o així, fins ençà. Les empreses que van anar plegant, doncs, van tindre la cura encara de poder entregar al Museu d'Història els seus mostraris, les fitxes de fabricació, les fitxes tècniques. I és clar, això, no hi ha cap altre museu tèxtil de tota Europa que tingui un fons tan important.
Ara fa 20 anys que el govern d'Antoni Farrés aprovava la creació del Museu Tèxtil després de 4 anys de rumiar-hi.
I va decidir ubicar-lo al Vapor Picit. Des de l'associació lamenten que en tot aquest temps l'administració ha tingut altres prioritats i no ha executat l'adequació de l'espai com a museu, sobretot perquè, com diu Pere Noguer, un altre membre de l'associació, l'emplaçament és ideal.
És l'espai ideal aquí a Sabadell. Primera, perquè està en un lloc molt cèntric, i segona, perquè és el primer edifici que va encabir doncs una indústria doncs completa del textil. I s'ha conservat, evidentment s'ha conservat, i és l'única que s'ha conservat.
L'actual Ajuntament els ha mostrat el seu suport, però diu que es troba limitat. Des de l'associació impulsen una exposició itinerant que s'acosta als barris on la gent que havia treballat en el tèxtil, que va arribar a ser el 70% de la població activa, s'hi veu reflectida i dona suport a l'impuls del futur museu. De cara al curs vinent, s'enfocaran els esforços a difondre l'exposició entre els joves i escolars. Els amics del tèxtil han trobat un referent proper de com gestionar aquest llegat industrial. És la ciutat de Terrassa, que sí que va apostar pel seu propi fons històric.
Continuem parlant de cultura, en aquest cas de cultura tradicional i popular. 70 colles i 2.000 bastoners vindran aquest cap de setmana a Sabadell a la Trobada Nacional de Bastoners. Organitzada per la colla de la nostra ciutat, és la cita més important de l'any del món bastoner. Divendres arrencarà la festa, que acabarà dissabte a la nit amb els concerts d'Ovella Xau, Roba Estesa i Doctor Prats.
Un any i mig de feina. Mitja jornada, aquest és el treball que els bastoners de Sabadell porten a les espatlles per arribar a organitzar la 43a Trobada Nacional de Bastoners. El moment més important de la trobada seran les quatre cercaviles simultànies que inundaran tota la ciutat dissabte a les 5 de la tarda. Rubén Ramiro, president dels bastoners, ha explicat des d'on sortiran al matí.
Una surt d'aquí del centre, de la plaça Doctor Robert, una altra sortirà de la plaça dels Avis, al nord de la Creu Alta, una altra de la pròpia plaça Creu Alta i una altra de la plaça Llibertat de la Concòrdia. I es trobaran totes a l'Eix Macià, on farem un ball conjunt les 2.000 persones.
Exacte, totes les cercaviles acabaran a l'Eix Macià i aquesta ballada conjunta estarà formada pels 2.000 bastoners que participaran d'aquest esdeveniment.
De fet, és un ball que van crear els joves de diverses colles d'arreu de Catalunya. La gràcia és que aquest ball és molt senzill, però té picades de tots els estils diferents de ball de bastons que tenim al país i, per tant, ens representa totes.
A la nit, concerts d'Ovella Xau, Roba Estesa i Doctor Prats tancaran la trobada, que començarà divendres amb una mostra dels balls que han preparat diverses escoles de la ciutat que han fet tallers de bastons. A la tarda hi haurà animació infantil i a la nit la música la signarà la P de Magenta.
Més notícies. Detinguts per intentar robar en una nau industrial.
Aquesta matinada, a les 5, 4 unitats de la policia municipal han detingut a 3 joves de 23, 26 i 33 anys per un presumpte delicte de robatori amb força quan intentaven accedir a l'interior de la nau situada al carrer Puig i Cadafal 223.
I la policia municipal també ha localitzat una bicicleta robada per un menor mentre aquest la feia servir.
Va passar la tarda a la carretera de Prats a l'alçada de la Benzinera. La unitat policial va recuperar el vehicle que havia estat furtat i el va lliurar al seu propietari. També es van instruir diligències judicials per un delicte lleu.
Aquesta tarda al Casal Pere IV es farà una xerrada sobre Sant Pau de Riusec.
La taula rodona serà a les 7 de la tarda i vol tractar del tema de la preservació d'aquest espai. La moderarà Miguel Ángel Ramos i intervindran Pere Vidal, Albert Roig i Ramon Ten.
Us ho hem promès en titulars, la celebració de l'Aplec de la Salut arriba aquest any amb novetats. Partint de l'experiència de l'any passat, aquest any es consolida el tall de trànsit a l'eix central de la ciutat, però es farà en diumenge per fomentar al màxim la participació. Així mateix, també s'incorporen noves activitats en la programació de dilluns a l'entorn del santuari. Aquestes propostes socials i culturals s'acaben de presentar ara mateix a l'Ajuntament. Connectem amb plaça Sant Roc. Karen Madrid, bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs, com deies, l'any passat es va fer aquest tall de trànsit de nord a sud de la ciutat en dilluns, el Dia de la Salut, i aquest any s'avança diumenge per tal que més gent hi pugui anar, tenint en compte que molta gent treballa fora de la ciutat i, per tant, dilluns no podria assistir-hi. Concretament, es tallarà el trànsit de l'Avinguda Matadepera fins la Creu de Barberà i hi haurà tres trams d'activitats. El primer a la mateixa Avinguda Matadepera, el segon a la plaça de la Creu Alta i el tercer al tram que va entre les places Montserrat Roig i plaça Barcelona. En aquests trams hi haurà diferents activitats, hi haurà música, hi haurà DJs, hi haurà zona d'estada, i la resta del que és l'eix central els ciutadans podran fer-ne l'ús que desitgin, passejar, fer-hi altres activitats. Per tant, és la voluntat que tothom surti al carrer i es faci seva la ciutat, coincidint amb aquesta Diada de la Salut. El que és el dia festiu en si, el dilluns es mantenen els elements més tradicionals de la plec, com per exemple la 34a pujada a la Salut que organitza la UES, o l'11è cross, activitat esportiva que cada any va guanyant adeptes. Entre les novetats, però, hi ha tallers eòlics per tot el públic familiar, s'incorpora també una zona de pícnic amb taules i cadires per tal que la gent es pugui quedar a dinar i es pugui quedar doncs, pràcticament tot el dia a la Salut, com era tradició anys enrere, i també hi haurà concerts de música en directe, per exemple, un concert de rumba i també un concert de música de cobla. Totes aquestes activitats també coincideixen amb altres actes que fan entitats de la ciutat aquest mateix cap de setmana, com per exemple aquesta trobada de bastoners que ara explicàveu, o també un concurs de sardanes. Activitats que s'han recollit en una mena de ventall, que se n'han distribuït diferents còpies per la ciutat perquè els ciutadans puguin veure de primera mà totes les activitats que es fan a la ciutat tots els caps de setmana d'aquest mes.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora. Fins ara.
Ara.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Fem un cop d'ull a la informació més enllà de la ciutat a falta de 7 minuts per arribar al punt de les 2 i comencem pel recurs del govern espanyol al Tribunal Constitucional per deixar en suspens la llei de la presidència.
El Consell de Ministres ha aprovat en una reunió extraordinària la presentació del recurs al Tribunal Constitucional contra la reforma de la llei de la presidència. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, adverteix a la mesa del Parlament que no podrà convocar un ple d'investidura sense la presència física del candidat, amb el risc d'incórrer en un delicte de desobediència. Quan el Tribunal Constitucional admeti a tràmit el recurs, la norma quedarà automàticament suspesa i, per tant, ja no serà possible la investidura a distància de Carles Puigdemont. El ple d'aquest tribunal està reunit i es podria pronunciar a les pròximes hores. La reunió coincideix amb la publicació avui al Diari Oficial de la Generalitat de la llei aprovada pel Parlament, un pas previ necessari per poder recórrer-la.
I Albert Rivera retira el suport a Rajoy per fer front a la situació de Catalunya.
La picabaralla entre Ciutadans i el Partit Popular continua en marxa. Aquest cop Albert Rivera ha anunciat que Ciutadans retira el seu suport a Rajoy perquè ha deixat de comptar amb el seu partit.
No puede ser que el gobierno de España mire hacia otro lado ante facturas de este tipo. Ahora no quiere recurrir el voto de Comín y de Puigdemont. Es evidente que tienen legitimación procesal. Es evidente que el gobierno ha recurrido otras decisiones de la mesa que son exactamente iguales. Y por tanto me parece que Rajoy en Cataluña quiere mirar hacia otro lado otra vez y que haya un gobierno de cualquier manera. Y nosotros, que hemos ganado las elecciones en Cataluña y que hemos apoyado al gobierno, no queremos mirar hacia otro lado. Queremos controlar y saber lo que ocurre en Cataluña como en cualquier otra parte.
Rivera també acusa l'executiu espanyol de deixadesa de funcions, posant d'exemple que no ha aplicat el bilingüisme a les escoles.
I Rafael Hernando li respon amb ironia.
El portaveu del PP al Congrés ha respost Rivera des dels passadissos, tillant d'infantiloide el seu comportament.
Cada día me deja más perplejo el señor Rivera. Yo creo que está muy afectado por el hecho de que los españoles valoran mejor a Baldoví y al señor Garzón que a él, y esto lo tiene un poco desorientado, ¿no? A partir de eso yo lo que pediría que no tuviera reacciones infantiloides. Es evidente que el gobierno ha reaccionado claramente contra el independentismo. Gracias a este gobierno se aplica el 155, gracias a este gobierno se ha aplicado el 161.2 de la Constitución, que ha impedido que el señor Puigdemont sea presidente por poderes, que era lo que pretendía el independentismo.
Hernando també l'ha advertit que no s'equivoqui d'adversaris, situant en el punt de mira el Partit Popular en lloc dels independentistes.
I qui sí que ha reaccionat a la tramitació de la llei de presidència és el partit d'ultradreta, Vox.
Sí, i ho ha fet presentant una querella contra Torrent i tres membres de la mesa del Parlament. El text presentat a la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els acusa de prevaricació i desobediència i en demana la detenció i empresonament preventiu.
La sabadellenca Carme Forcadell és a l'Audiència Nacional, on es revisa el seu empresonament, i també els de Rull, Turull, Bassa i Romeva.
Tots menys Forcadell i Turull han demanat no ser-hi presents. Els jutges de la Sala d'Apel·lacions del Suprem estudiaran els recursos presentats per les respectives defenses contra la decisió de Llarena de tornar-los a tancar el passat 23 de març. La decisió de la sala, però, és probable que no se sàpiga avui.
I el jutge de l'1 d'octubre demana a Pablo Llarena que investigui Jové i Salvador per rebel·lió.
Segons el magistrat del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, els dos acceptaven la possibilitat d'aconseguir la viol... És a dir, que per aconseguir la independència calguessin actes de violència. D'aquesta manera s'inclourien en la causa contra el govern de Puigdemont i els membres de la mesa del Parlament.
I en successos ha detingut un monitor de l'IES Les Corts que demanava fotos íntimes de menors a través d'una identitat falsa a Facebook.
Segons avança el periòdico, es tracta d'una persona vinculada al centre que es feia passar per una noia a la xarxa social i demanava fotos íntimes. Es desconeix quantes víctimes podria haver enganyat, tot i que el rotatiu apunta que n'hi hauria almenys una desena. La investigació continua oberta.
Andrea Motis presenta Emotional Dance.
La contraportada.
Senior Blues is what they call him. Way down Mexican way. Senyorita's falling for...
La trompeta barcelonina, formada al Caliu de la Sant Andreu Jazz Band, presenta la seva primera aventura discogràfica publicada amb el segell Impuls, la discogràfica de jazzmans com John Coltrane o Charles Mingus.
Joan Chamorro, Ignasi Terraza, Esteve Pi i Josep Travé formen el nucli dur del quintet que des de fa 9 anys acompanya Andrea Motis als escenaris. En aquest primer treball amb la discogràfica nord-americana Impuls, músics de la talla del saxofonista Joel Fram, l'acordionista Gil Goldstein o el percussionista Café de Silva han participat. Són declaracions al programa al matí.
I bueno, això va ser una gran sort, no?, de poder estar en una discogràfica així tan gran, per dir-ho així.
I tan potent,
sí. Tenir la possibilitat, sí, de tenir, de tocar amb aquesta gent tan bona. Alguns els coneixíem i d'altres era la primera vegada que tocàvem amb ells. I bueno, jo molt contenta del resultat. Ja per primera vegada cançons en català, cançons originals, i bueno, ja ho hem estat presentant bastant aquests últims anys per tot arreu i molt contents.
L'àlbum es mou pels estàndards del jazz més clàssic, com Never Will Marry o La Bossa Nova, i dos temes originals de Motis. A més, també hi ha un títol conegut, Louisiana i els camps de cotó dels Amics de les Arts. Motis recorda que la cançó va sorgir d'una col·laboració en un concert de Sant Cugat i ara ja forma part del repertori del quintet.
Doncs vam començar a incorporar com a repertori normal. I també la vam tocar, curiosament, quan vam fer l'obertura dels shows de la Buenavista Social Club a Boston i a Nova York, i en aquell moment va venir la persona que faria de productor en el nostre primer disc, aquest que és d'Emotional Dance, i quan vam parlar del repertori, doncs ell ens va dir que li havia agradat molt aquesta cançó que cantava en català, que em quedava molt bé i que quedava com algú també propi, no?, que diguéssim que els músics de jazz pues, no canten en català perquè la majoria canten en anglès.
Quan falten dos dies pel doble concert, gairebé no queden localitats a la venda en cap dels dos concerts de la Cap Orpí per aquest divendres.
Got a blues and he's all 'cause of you.
Marxem. Amb la veu i la trompeta d'Andrea Motis posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara tota la informació esportiva de la mà de l'Adriana Arroyo amb el seu hotel suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.